Televisió, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, amb col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Bon dia, comencem una nova setmana a Carrer Major, el programa que fem 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. De dilluns a divendres, cada dia de 9 a 12. Comencem aquest dilluns 20 d'agost informant de tot el que passa al territori. A la producció, Jesús Sarmiento, Arnau Curto, Alba Nebot, Josep Ardila, Marc Pérez, Toni Mateos, Arnau Martínez, Carol Cubota i Ariadna de la Calle. Als comandaments tècnics, Toni Escoda, el director de tot plegat, Quim Espinosa, i qui us parla, Marina Pérez. Comencem Carrer Major fent un repàs de l'actualitat. I aquest dilluns 20 d'agost destaquem que un home ha intentat atacar els agents de Mossos d'Esquadra que hi havia a la comissaria de Cornellà amb una arma blanca. Els fets han succeït poc abans de les 6 de la matinada i han abatut l'agressor. Segons informen els Mossos, l'home hauria cridat «Alà és gran». Seguirem ampliant la informació a mesura que es vagi arribant. Sant Magí acaba a Tarragona amb una gran participació i després de no poder-se celebrar l'any passat. I el Reus va perdre a les Palmes per 2-0 i el Nàstic comença la temporada aquest dilluns contra el Tenerife. Durant les pròximes hores informarem de tot això i molt més. Però abans saludem el nostre company Toni Mateos per saber què més ens espera al llarg del dia d'avui. Bon dia, Toni.
Bon dia, Marina. Desperteu que avui és dilluns.
I costa, ja sabem, molt, costa sí. Molt.
Costa molt, però nosaltres som aquí per solucionar aquest problema. Avui en el nostre programa número 15 celebrarem Sant Bernat i els aniversaris del cantant Jamie Cullum, el que crema pianos, l'actriu Amy Adams, que la vam veure a la tele i que fa de nòvia de Superman, i el pitjor Spider-Man de la història, Andrew Garfield. A Carrer Major parlarem de treball amb la secretària d'Organització de Comissions Obreres i farem un repàs a les notícies més properes. Rodolí. A la segona hora parlarem de la campanya de l'Avellana al camp, de bàsquet amb Pol Figueres, de balls populars i anirem al Club Marítim d'Altafulla. I a la darrera hora del Carrer Major, de 11 a 12, anirem a la bonica població de Rojals, parlarem del Nomad Festival, dels castells de Sant Magí i tancarem parlant de la meva beguda preferida, la cervesa. Tot això avui a Carrer Major.
Doncs moltes gràcies, Toni. Com bé comentaves, tot això aquí avui a Carrer Major, el programa de dilluns a divendres de 9 a 12. I abans de tot, comencem fent un repàs dels principals titulars del dia. Per això saludem els nostres companys informatius. Arnau Martínez, bon dia.
Bon dia, Marina.
Carol Cubota, bon dia.
Molt bon dia.
Els Mossos identifiquen 14 individus que arrencaven símbols sobiranistes.
Els Mossos d'Esquadra han identificat 14 individus que retiraven símbols sobiranistes en diversos municipis de les Terres de l'Ebre. Els Mossos els van localitzar la matinada de divendres a 3 vehicles a Móra la Nova i Tivissa amb mapes i eines de tall per arrencar llaços grocs i estelades. Els responsables s'enfronten ara a sancions per danys al domini públic i, segons confirma Interior, poden iniciar-se accions per presumptes infraccions greus de la llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana, que sanciona aquestes accions amb multes de des de 601 euros a 30.000 euros.
Torna el transport nocturn a la Conca de Barberà.
És un servei d'autobús perquè els joves puguin anar a les festes majors de la comarca i reduir el perill a la carretera. Ens ho expliquen des de Ràdio Montblanc.
Aquest cap de setmana s'ha posat en marxa per 8è any el transport nocturn de la Conca de Barberà i ho ha fet a Santa Coloma de Queralt pel concert de la Pegatina. Aquest transport de joves és una iniciativa de l'Oficina Jove del Consell Comarcal que el va posar en marxa perquè els joves poguessin anar a les festes majors de la comarca sense haver d'agafar el cotxe. La iniciativa va començar amb 11 pobles adherits, dels quals ara només en queden dos, Santa Coloma de Queralt i Montblanc. La resta de localitats han renunciat al servei perquè valoren que atrau conflictivitat als seus municipis i el consideren el causant d'alguns actes vandàlics que s'han comès els anys anteriors. Activitats com el botellón han causat alguns problemes a les localitats i els municipis han optat per no adherir-se al servei amb l'esperança de reduir-lo.
Deixem la Conca de Barberà i anem cap a Tarragona. Punt final a les festes de Sant Magí.
La processó d'ahir a la tarda posava el punt i final a Sant Magí a Tarragona. Recordem que l'any passat no es va poder celebrar perquè es va suspendre arran dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. Així doncs, un Sant Magí que s'ha dut a terme amb més ganes que mai. Divendres a la nit, les colles castelleres organitzaven les seves festes, unes festes que inicialment semblava que s'haurien de suspendre per la pluja, però que després es van poder tirar endavant. Dissabte va ser el torn de la remullada petita, al matí. Una novetat, aquest 2018, per celebrar els 20 anys de la remullada. A la tarda va arribar l'aigua a través dels portants en una arribada molt esperada i que, a més, va tenir una demanda de boda. A la nit, la remullada omplia de joves la plaça del Rei i a la plaça de la Font es podien escoltar els èxits de totes les cançons catalanes del moment. Al matí de Sant Magí començava amb les tradicionals matinades i després tenia lloc la Diada Castellera, una Diada Castellera que va deixar grans moments. A continuació, la festa acabava amb la processó i l'arribada dels pilars caminant fins a l'església de Sant Magí. Així es tancaven un any després les festes del patró de Tarragona. En poc menys d'un mes, Santa Tecla traurà el cap i la ciutat tornarà a estar de festa major.
Precisament avui parlarem de castells a partir de la tercera hora, a 11:45. Ara canviem de tema, anem en esports. El club de futbol Reus Deportiu ha caigut derrotat en la primera jornada de la Lliga de la temporada.
Els roig i negres no van poder superar les Palmes amb un 11 marcat per les sancions i els problemes amb les fitxes. Rubén Castro, de l'equip rival, va anotar els dos gols del partit. Ens explica el Joan Gomis des de la Nova Ràdio.
El Reus de Xavi Bartolo va estrenar amb una derrota al camp de les Palmes per 2-0 amb dianes d'un únic protagonista, el davanter Rubén Castro al minut 16 de la primera i el 69. Amb nombroses baixes destacades a causa d'un problema en l'inscripció de les fitxes federatives i dues sancions que provenien de l'anterior campanya, els rojinegres van confeccionar un 11 de circumstàncies. Atípic, fins a 5 jugadors del filial van completar la convocatòria i un d'ells com a titular, Alfred Planes. Bartolo no va disposar de cap davanter de referència. Tot i això, el Reus va plantar cara en tot moment, però va pagar car dues errades defensives que va aprofitar el conjunt canari per enviar l'esfèrica al fons de la xarxa i va travadir en dues ocasions. La primera al minut 16, el central Villanueva refusa malament l'esfèrica a l'eix de la defensa i després de bones combinacions li arriba l'esfèrica a peus de Castro, que pràcticament sol supera Badia amb una bona rematada creuada. Amb la diana encaixada, el Reus va reaccionar i va gaudir de dues grans ocasions per restablir l'empat, però les rematades d'Alfred Planes i Fran Carbia van marxar fora per poc. A la represa, el guió del partit va ser similar. El Reus intentava proposar, però tan sols una rematada creuada de Fran Carbia va inquietar el porter local. En canvi, les Palmes, amb ben poc, una altra vegada, va sentenciar el partit al minut 69. Bona centrada des de la dreta i rematada ple de Castro al fons de la xarxa. A Reus li va faltar més intensitat en el marcatge. Dissabte vinent, a les 7 de la tarda, el Reus buscarà la victòria davant la seva afició contra el Saragossa. Ara mateix el club té el repte de solucionar els problemes de les inscripcions de les fitxes federatives de Víctor Silva, Lekic, Yoda i Linares, jugadors puntals del projecte esportiu.
I després del Reus, avui qui estrena temporada és el Nàstic de Tarragona.
Doncs els granes reben avui el nou estadi al Tenerife. Tot i això, encara s'ha d'acabar de tancar la plantilla. Jesús Sarmiento, Radio Ciutat de Tarragona.
El Nàstic de Tarragona enceta la temporada aquest vespre a partir de les 8 al nou estadi, rebent el Tenerife, un partit que servirà per comprovar la feina que els granes han dut a terme durant tota la temporada. En coneixement de tothom està que Gordillo encara no té totes les peces i efectius que ha demanat. El tècnic de Nàstic de Tarragona confia en el potencial dels que hi ha. El mateix Gordillo també parlava divendres del rival, un Tenerife amb peces de molta qualitat.
Parecido a nosotros, un equipo que también... juega claro, tiene una idea muy clara de su juego, lo hemos visto evidentemente, y un equipo muy competitivo, muy buen equipo con buenos jugadores y un equipo que peleará este año por estar en la zona alta y bueno, pues nosotros tenemos que estar preparados para competir la cualquiera y para que los tres puntos pues se queden aquí en Tarragona.
Pel que fa a les lesions, el mateix tècnic andalús no podrà comptar amb Javi Jiménez ni Abraham Minero, a banda d'altres jugadors amb molèsties que són dubte i que no ha volgut desvetllar.
Nou i 13 minuts. Passem el temps, el sol sembla que s'imposarà i dominarà durant tot el dia. Les temperatures seran altes, més que les de diumenge, ens ho explica Pere Cladera des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Molt bon dia. La setmana comença amb una situació meteorològica bastant tranquil·la a bona part del país i en particular també cap a les comarques del Camp de Tarragona. A destacar que el sol serà el gran dominador durant bona part del dia i també l'ambient càlid al centre de la jornada. De fet, esperem que avui la temperatura màxima es recuperi lleugerament respecte a la d'ahir diumenge i, per tant, que la majoria de valors acabin superant els 30 graus i fins i tot en alguns sectors del Camp de Tarragona s'arribin a aproximar-se als 33-34 en els casos més elevats. Sembla que la situació es mantindrà molt semblant de cara a demà dimarts. Potser la temperatura màxima es manté semblant o lleugerament més baixa en alguns sectors, malgrat tot encara l'ambient es mantindrà bastant càlid i es repetirà la situació d'ambient bastant assolellat i, en tot cas, a partir de migdia durant la tarda, algunes nuvolades en punts de muntanya de l'interior del Camp de Tarragona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Nou i 15 minuts. Precisament avui volem prendre el pols al nivell i la qualitat de l'ocupació a casa nostra. És estiu i els llocs de feina, sobretot en localitats costaneres, augmenten. Però sovint es tracta només d'un miratge passatger. Els conflictes laborals tampoc no tanquen per vacances i al territori n'hi ha uns quants oberts. Carol Cubota, des d'Ona la Torre, en quin moment ens trobem?
Doncs les últimes dades oficials que tenim són les de l'enquesta de població activa del juliol. Segons el Ministeri de Treball, a Tarragona es comptabilitzen actualment 42.500 aturats, cosa que suposa unes 210 persones més que estarien treballant ara respecte al mes de juny. És una reducció de l'atur, però no sembla una xifra massa destacada i més tenint en compte, com deies, que l'estiu ja acostuma a donar-se aquesta dinàmica. Si comparem amb l'any passat, ens consta que ara hi ha 1.360 persones menys registrades a l'atur que el juliol del 2017.
Com veieu, un ball de xifres que convé posar en el seu context i analitzar en qui sap valorar-les. Ara, en plena temporada turística, veurem com és l'estat de salut de l'ocupació a Tarragona. Per això en volem parlar amb una representant dels sindicats majoritaris al país i a les comarques de Tarragona, la Mercè Puig, secretària d'Organització de Comissions Obreres. Molt bon dia, Mercè.
Hola, molt bon dia.
Les últimes dades d'atur que es coneixen són una mica més positives que l'any passat, si bé sembla ser que no es creix en ocupació tant com s'està creixent en recuperació econòmica de les empreses, no?
No, la veritat és que no. Tot això ho ha dit molt bé la vostra companya, no? A l'estiu aquestes coses solen passar i està molt enfocat en un sector, que nosaltres això ho tenim molt per sectors i ho tenim molt clar, que és el sector de serveis. I llavors la demanda creix moltíssim, l'atur fa aquest miratge de que sembla que baixi, però la realitat no és aquesta després, al final.
Per tant, podríem dir que l'atur baixa per les feines temporals de temporada que sí. Hi ha al territori.
Sí, efectivament, sí.
Realment podem dir que estem sortint de la crisi?
Oh, no, jo crec que amb els números que tenim damunt de la taula... Sí que, si comparem el des del 2016, anem fent una comparativa, els números ens diuen que anem millorant, però està clar que la millora no és... no estem sortint de la recessió a la que vam arribar.
Quins indicatius dirien que anem millorant?
Perquè el tema dels contractes, si mirem, nosaltres ho tenim desglossat, clar, anem augmentat els contractes. D'acord? Els contractes van augmentant. El que passa que aquí tenim un problema, que tenim uns contractes, que els contractes temporals és la majoria de contractes. I és amb el col·lectiu de les dones, sobretot el que són més vulnerables en aquests moments. Les dones i els joves són els més afectats amb els temes dels contractes, perquè són els contractes temporals i amb els sous més baixos.
Quina és la situació aquí a la demarcació de Tarragona? Perquè en moltes ocasions s'ha indicat que és de les més afectades de Catalunya per l'atur.
Home, l'atur aquí a Tarragona sí que realment tenim un atur elevat comparat amb xifres d'altres províncies. Perquè nosaltres aquí ens focalitzem molt perquè tenim la costa aquí a Tarragona i tot això sí que ens fa, és el que et deia jo, del sector de serveis. Vale, el sector de serveis aquí a Tarragona és el que fa més contractes i més elevats. Llavors, clar, això és temporal en el temps. És uns mesos i després tot això cau. Llavors, per això, a Tarragona ens afecta molt, molt directament.
Bon dia, Mercè Puig. Carol Cubota, des d'Ona la Torre. Volia insistir en aquesta qüestió de l'ocupació de qualitat. Per tant, encara que veiem aquesta recuperació, petita recuperació a la dinàmica, no?, de la crisi econòmica, no?, que sembla que surt, seguim lluitant per aquesta ocupació de qualitat, per treure aquesta ocupació temporal, no?, que ara mateix estem immersos en aquesta temporada turística. Estem massa aferrats al sector turístic?
Sí, jo crec que sí, Jo crec que sí, perquè els números aquí a Tarragona són el sector turístic, la indústria i la construcció, que ara està fent com una mica de creixement, no? La construcció ara està en aquest punt de que fa una miqueta de creixement. Però, clar, nosaltres tenim el sector serveis, que és el que ocupa quasi un 90% de contractes temporals, estem dient, Un 90% de contractes de temporals. Clar, això és molt. Llavors estem parlant d'unes xifres molt elevades, que estem molt, molt subjectes.
I per on hauria de passar la creació de llocs de treball aquí a la demarcació de Tarragona? Cap a on hauríem de tirar?
Clar, aquí la província de Tarragona, nosaltres som una província també gràcies que tenim molta indústria. La industrialització aquí a Tarragona, amb aquests aspectes, ha crescut moltíssim. Jo crec que i segueix creixent, segueixen obrint noves indústries. Jo crec que és un sector que ens podria anar molt bé aquí a la província. I la construcció. La construcció se va parar molt i ara està fent un petit repunt, però jo crec que a poc a poc tot això també anirà en augment.
De tota manera, la construcció és un dels booms també que dèiem, no? Que va patar i molta gent es va quedar fora de la roda laboral. Que tenim turisme, construcció, clar, hem de mirar cap a d'altres sectors, no? També obrir una mica, ampliar.
Sí, clar, s'hauria d'ampliar, això està clar, no? Hauríem de mirar, sí, perquè realment creix, el que tu dius, no? La construcció va patar, llavors creix amb molt poc d'allò, però clar, molta gent del que està a l'atur, clar, està en una edat, no?, dels 55-59 és la gent majoritària que tenim a l'atur. Clar, aquesta gent, ve molta gent d'aquest sector, realment, perquè clar, va ser un sector i llavors aquesta gent és la que està a l'atur i el nostre atur aquí a Tarragona, clar, la majoritària és de 55-59 anys,
Abans comentaves que les dones també són dels sectors que estan més a l'atur. No sé si aquí a Tarragona passa el mateix.
Les dones normalment som un sector, per desgràcia, som un sector vulnerable perquè estem amb treballs realment de baixa qualificació, com si diguéssim, no? Els sous també són molt baixos, els que cobren normalment les dones, això tot és per estadístiques. I llavors, clar, l'atur també afecta a les dones, més que els homes, en segons quins punts. També hi ha punts que les dones estan més... El que passa que aquí, en el tema de les dones, clar, si mirem xifres, les dones tenen més qualificació professional, tenen més nivell d'estudis, però a l'hora dels contractes, som les que tenim els contractes temporals i amb el sou més baix, no? Clar, això és una vulnerabilitat que també tenim que fer alguna cosa i l'hem de treballar moltíssim perquè això també desapareixi a poc a poc.
Pel que estàs comentant, podem dir que s'ha fet alguna passa respecte a l'equiparació salarial entre homes i dones?
Això s'està treballant molt, i des de Comissions Obreres això s'ha lluitat moltíssim i seguim lluitant dia a dia per aquest tema, perquè creiem que s'ha d'arribar a l'equiparació. Hi ha llocs que encara no han arribat, i ho tenim clar, que hi ha llocs que no s'arriba a l'equiparació salarial, però, com et deia, som les que estem més professionalitzades i després, amb els números es veus, i realment estem per sota del nivell, som les que cobrem menys. I, clar, això s'ha d'anar caminant pas a pas, però, clar, s'ha d'aconseguir l'equiparació, que realment, al dia d'avui, encara no hem arribat amb aquesta equiparació.
Senyora Puig, li volia preguntar per conflictes laborals aquí al territori, concretament parlant de dones. un dels conflictes laborals que hi ha, també recurrents també a l'estiu, si em permet dir-ho, el tema de la qüestió de Port Aventura i les cambreres de pis, en aquest cas. On ens trobem? Com està la situació ara mateix?
Bueno, la situació ara mateix està en un punt encallat realment, perquè l'empresa no reuneix amb el comitè d'empresa, l'empresa està tancada en banda, no va presentar uns llistats d'unes millores, no?
Sí.
Però bueno, l'empresa ha seguit fent acomiadaments, van anar fent durant aquest estiu, ni que nosaltres hàgim seguit manifestant-nos i fent les concentracions i tot, no? Perquè realment és un sector vulnerable, que és el que parlàvem abans, no? Són dones amb uns sous baixos, no? Amb uns horaris estridents a l'estiu, clar, i elles l'únic que volen és, perquè han tingut moltes subrogacions i a cada subrogació van perdent una part de la seva motxilla, que diem nosaltres, no? Van anant perdent drets. Clar, i això no ho podem permetre, que cada empresa que agafi a aquest grup de treballadores, no? Són rebaixes sempre. I no són mai millores.
De fet, nosaltres vam poder parlar amb una d'aquestes dones i ens explicaven que s'havien perdut molts drets laborals i que la majoria estaven en situació bastant precària. Si ara comentes que està encallat el conflicte, està previst que hi hagi noves vagues o altres protestes?
Bueno, tot això s'està parlant dins del comitè d'empresa, tot aquest tema. Jo sé que sí, que s'han anat reunint i estan debatent juntament amb assemblees amb els treballadors faran, no? de quin és el camí a seguir a partir de que les concentracions i tot el que s'ha anat fent no ha tingut el fruit que s'esperava de sentar-se amb l'empresa.
I d'altra banda, també van denunciar en algunes ocasions que l'empresa no els deixava fer vaga, que els feia una espècie de xantatge.
Bueno, clar, totes les empreses, aquí haig de dir que no és l'única empresa, totes les empreses juguen a que no els interessa fer vaga i llavors juguen amb els treballadors, no? Són el que si fas vaga igual no te renovaré el contracte, són aquestes pressions que reben els treballadors, llavors a poc ells es tiren endarrere, perquè si les condicions ja són precàries, no? Pues imagina't si juguen amb el que... Bueno, pues si igual se t'acaba el contracte i no te torno a agafar més, no?
Mm-hmm. Altre cop amb el sector serveis, els treballadors de la recollida de brossa de Salou doncs també es troben actualment en conflicte, en negociacions, amb aquesta vaga, amb aquest anunci de vaga. Com si sabem alguna novetat al respecte d'aquesta situació amb els treballadors.
No, de moment no hi ha cap novetat, eh? Tot això s'està, ja t'ho dic, s'està gestionant, s'està fent, s'estan mobilitzant, s'estan reunint a veure cap on quin és el camí, no? I esperant que se faci una reunió, no? I que l'empresa pugui sentar-se a la taula i arribar amb un acord.
Doncs, en aquests casos... Ah, perdona.
No, digues, endavant, Caro.
Simplement, un apunt. On rau el problema? Amb els convenis intents que crea cadascú, que no s'afegeixen al conveni general?
Clar, aquest és el problema, sí. Perquè són convenis, tots són convenis laterals, no? I llavors, clar, els treballadors el que volem sempre és millorar dins de la nostra d'allò. I tot això rau en que hi ha convenis, no? Tu treballes en una mateixa empresa, però hi pot haver doncs, diversos convenis, com està passant. Que són diverses empreses, que no és una única empresa. Aquest és on rau realment el problema, eh? Perquè d'una empresa fem diverses empreses amb nits diferents i llavors les aplicacions de convenis són diferents.
Suposo que això deu passar igual amb les treballadores de Port Aventura.
Sí, és exactament el mateix, perquè és una empresa subcontractada per Port Aventura. És exactament el mateix.
Doncs Mercè Puig, secretària d'Organització de Comissions Obreres, moltes gràcies per atendre'ns aquest dilluns al matí.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Carrer Major, Marina Pérez.
9:28, moment de fer un tomb pel territori i saber què passa. Cambrils va recordar dissabte les víctimes dels atemptats que es van produir al passeig marítim d'aquesta població ara fa un any. L'acte va servir també per descobrir el Memorial per la Pau. Arnau Martínez, des de la Nova Ràdio, explica'ns.
Doncs l'homenatge a Cambrils va servir per recordar les víctimes de l'atemptat que es va perpetrar la matinada del 18 d'agost després de l'atropellament massiu de Rambles de Barcelona. Un acte senzill i àgil, amb només el parlament de l'alcaldessa de la població, Camín Mendoza. Ella va recordar les víctimes, va reconèixer la feina dels cossos de seguretat i d'emergències i va reivindicar Cambrils com una ciutat de pau.
No podem escoltar Camí Mendoza, Arnau, segueix explicant.
Doncs només es van sentir alguns xiulets quan l'alcaldessa va recordar l'exconseller d'Interior, Quim Forn, i que estava llavors al capdavant dels Mossos d'Esquadra, el major Trapero. Després de la interpretació de peces musicals com el Cant dels Ocells, l'alcaldessa, el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i les ministres Meritxell Batet i Reyes Maroto, i també el vicepresident del Parlament, Josep Costa, va descobrir el Memorial per la Pau que quedarà fix davant del Club Nàutic de Cambrils, on fa un any es va produir l'atac. Es tracta d'un mosaic on hi ha inscrit Cambrils per la Pau. Després de descobrir el memorial, es va fer una ofrena floral amb roses blanques. I en finalitzar l'acte, el president de la Generalitat, Quim Torra, va lloar la manera en què Cambrils se s'ha sabut aixecar després de l'atemptat.
També el poble de Cambrils. Penso que va donar un exemple de generositat, de solidaritat, de fraternitat, i això és el que ens fa pobles. Com vaig dir a Ripoll també abans d'ahir, només si avancem en aquesta via de la solidaritat, de la fraternitat, de la pau, serem poble.
D'altra banda, i coincidint amb el primer aniversari dels atemptats, l'Ajuntament de Cambrils ha publicat en un web els 115 documents recuperats de l'espai de dol que d'una manera espontània la ciutadania va crear durant els dies posteriors de l'atac.
El cementeri de l'Illa, pedania de Montblanquina, ha viscut una remodelació profunda, unes obres que feia temps que calien i que ara s'han vist fetes realitat. Alba Nebot, Ràdio Montblanc, bon dia. No podem connectar amb l'Alba, ho intentarem més endavant. Les colles castelleres petites es fan grans a Sant Magí. Arnau Curto, Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
Bon dia, Marina, diada. Bon dia, Marina. Diada de màxims, la que es va viure ahir al migdia a la plaça de les Cols, quan faltava un minut per les 12 del migdia. Els xiquets del Serrallo enlairaven el primer castell, el 4 de 7 amb l'agulla, un castell que no va suposar cap problema pels del barri mariner. En segona ronda afrontaven un dels grans reptes del dia, el 5 de 7, que descarregaven amb solvència i permetia que provessin a tercera ronda el 2 de 7, una construcció que van haver de treballar de valent durant la descarregada, però que aconseguien completar per segon cop en la seva història. El cap de colla dels xiquets del Serrallo, Adrià Iglesias, ha valorat molt positivament l'actuació de la seva formació.
Sí, no, es nota que s'està fent la feina bé, que s'han fet canvis cap a més, i la veritat és que supercontents dels resultats d'avui. Avui hem pogut demostrar cap a on anem, per tant, encantats.
Per la seva banda, la jove de Tarragona encarava la diada de Sant Magí amb molta ambició. Els del cos del Bou obrien l'actuació amb el 5 de 9 en folre. L'estructura va pujar nerviosa i va acabar cedint poc després de carregar-se pel pitx de quarts. A continuació, per tornar a agafar confiança, descarregaven el 9 de 8 sense moltes dificultats. A tercera ronda, afrontaven el repte del dia el 2 de 9 en folre manilles, castell que només van poder carregar, ja que després de coronar-se el pitx de 15 va saltar. Van acabar l'actuació amb el pila de 7 folrat. Els xiquets de Tarragona volien portar els primers castells de 9 a plaça. Per això van obrir la diada amb el 3 de 9 en folre, que només van poder coronar i va cedir després de carregar-se, despenjar-se al pom de dalt. A segona ronda van optar pel 5 de 8, que no va suposar cap problema pels de la camisa ratllada, i finalment van acabar amb el 4 de 8 i van carregar el pilar de 6. El cap de colla del xiquet, Sergi Feijó, valorava així la seva diada.
Sempre que no descarregues tots els castells, doncs et queda aquest regust de la feina inacabada. En quant als castells que hem presentat, són els que teníem ja en ment. I ha estat una llàstima perquè la penya que portem al pati a vegades no es mostra com realment hauria de ser a plaça.
L'actuació del dia se l'emportaven els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Encaraven a primera ronda amb l'objectiu de la jornada, el 2 de 8 amb folre, castell que descarregaven amb comoditat i seguretat. Primer intent i primer completat per la colla. A segona i tercera ronda descarregaven el 3 i el 4 de 8. Acabaven l'actuació amb un intent de pilar de 7 amb folre que va saltar pels pisos superiors, provocant una mala caiguda. Un punt negatiu dins una diada espectacular pels de la camisa verda.
I tornem a Montblanc, on comentàvem que el cementiri de l'illa Pedania Montblanc ha viscut una remodelació profunda, unes obres que feia temps que calien i que ara s'han vist fetes realitat. Alba Nebot, Ràdio Montblanc, ara sí, bon dia.
Ara sí, bon dia, Marina. Aquests canvis han començat a la coberta de tots els nínxols, una millora que necessitava el cementiri de forma urgent. A partir d'aquí també s'han arreglat altres elements, tal com ens explica el mossèn de l'illa.
Aquí una mica està com bola de neu, ens hem anat animant per deixar el cementiri tan arreglat com hem sapigut. Llavors, no només hem fet les cobertes, sinó que hi hem fet teulada a totes elles. Tant, hem fet de teulada de doble aigua a tots els nínxols. Després d'això hem arreglat les parets exteriors del segon àmbit, diguéssim, més de cara a Montblanc, perquè ens entenguem.
Un cop arreglades les parets exteriors, també es van arreglar les parets interiors i finalment s'ha pintat tot el cementiri, tant les parets de fora com les de dintre. Per acabar, s'ha repensat la nomenclatura i la numeració dels nínxols amb unes noves plaques. La tasca que encara s'està realitzant és la d'actualitzar la informació documental de noms i cognoms de les persones que hi descansen. Aquesta reforma ha tingut un preu de prop de 27.000 euros. En aquest cementiri hi ha 140 nínxols, quasi tots ocupats.
Gràcies, Alba. Anem cap a l'Hospitalet de l'Infant. Èxits als sopars de germanors organitzats per les festes de Sant Roc 2018. Ariadna de la Calle, Ràdio L'Hospitalet, bon dia.
Bon dia, Marina. Doncs sí, el primer de tots va ser la Fideuà Popular, que donava el tret de sortida als àpats populars que han atret aquestes festes a una gran quantitat de gent fins a la plaça Berenguer d'Entença. El primer sopar popular va aconseguir arribar a la vertiginosa xifra de 850 assistents. El preu de la Fideuà era de 8 euros. Després del sopar es va iniciar a les 10 de la nit l'orquestra Nueva Alaska, que posava inici a les festes de Sant Roc fins ben entrada la matinada. El dia següent, la plaça Berenguer d'Entença s'omplia de nou per un altre sopar ple d'èxits. Aquest cop, la gent va acudir per escoltar el concert de l'orquestra Nueva Saturno i per agafar forces, també, es va celebrar un sopar a 9:15 de Brasa Catalana, organitzat per l'associació Lliga contra el Càncer, on s'hi van recaptar uns 600 euros, que seran destinats a ajudar els malalts de càncer de la província de Tarragona. Finalment, el sopar de Germano a la zona de Penyes, que estava previst per divendres, va haver de traslladar-se a dissabte, degut als xàfecs que van caure aquí a l'Hospitalet a la nit de divendres. Aquest sopar, que celebra cada any, aplega a més de 1.000 penyistes que participen a totes les festes de Sant Roc.
L'Escola Municipal de Música de Torredembarra donarà continuïtat als estudis de música tradicional. Carol Cubota, Ona la Torre, explica'ns.
Doncs així és, es crearan uns estudis estables en aquest àmbit. De fet, el curs passat ja s'impartien classes de música tradicional, si bé s'havia fet a mode de prova, en forma de taller. Ara se li dona més entitat a aquest taller i passa a integrar-se de manera ordinària en l'oferta lectiva del centre. Per fer-ho, s'ha decidit licitar el servei a una escola especialitzada que es farà càrrec d'aquesta branca de l'ensenyament musical. Ho ha explicat a Ona la Torre el regidor d'ensenyament, Jordi Soler.
Fins ara també la feia una professora, però que hem de tindre la continuïtat i he pensat que la millor manera és que hi hagi doncs, una escola ja que estigui doncs, especialitzada en aquest tema i aleshores doncs, a partir d'aquí doncs, suposo que això ja tindrà una consistència diguem-ne més forta, més gran, perquè aquesta licitació doncs, com dic, ja es tira endavant, ja s'ha tirat endavant.
Soler ha destacat que la mesura es pren per donar resposta a la demanda que hi ha hagut per part de la població i d'alumnes que havien fet a la mateixa escola aquest taller que dèiem el curs passat. La licitació per encarregar-se d'aquesta matèria a l'Escola de Música ja és oberta i s'espera que en un parell de setmanes es compti ja amb el guanyador del concurs. D'aquesta manera, les classes podran començar amb regularitat a mitjans de setembre.
La Unitat Canina de Recerca Aèria fa una demostració de la seva tasca a la platja llarga de Roda de Berà. Marc Pérez, Altafulla Ràdio, bon dia.
Bon dia, Marina. Així és, l'equip de resposta en emergències de cerca i rastreig, un cos de voluntariat de la Creu Roja, ha fet una demostració del treball amb els gossos en la recerca de persones desaparegudes a la platja llarga de Roda de Berà. L'activitat s'ha fet al costat de la caseta de socorrisme de Creu Roja amb la participació de dos gossos de la unitat, en Torf i la Xiva. Tres voluntaris han explicat el funcionament d'aquesta unitat canina de rescat, que té l'objectiu de trobar persones desaparegudes en qualsevol entorn i circumstància, ja sigui en situacions puntuals o bé en grans desastres naturals. L'equip està format per una cinquantena de gossos de 17 races diferents amb la finalitat d'aprofitar les habilitats específiques de cada animal i per una setantena de voluntaris. Els animals, que sempre van acompanyats pels seus amos, han estat entrenats durant 2 anys. Un cop assoleixen la preparació, s'examinen de 3 proves basades en la resistència, la dificultat en temps Sants i en el mitjà aquàtic i el Bosc Poblet. Durant la demostració a la platja de Roda de Barà han fet un simulacre. Un voluntari s'ha amagat a la platja i la gosseta Xiva ha seguit el rastre de la seva olor i l'ha trobat. Aquest és un mètode de rastreig que s'anomena Ekbuli i que es centra principalment a seguir el rastre de la persona desapareguda partint d'un objecte, roba, sabata o qualsevol element que hagi estat en contacte amb ella.
El cel vestiu encara les seves darreres dues setmanes. Toni Mateos, lo bo pels més petits ja s'acaba.
Doncs pels més petits, però també pels pares i pels avis, perquè torna la normalitat. Tant els més petits com els més grans del casal del cel vestiu van gaudir d'una nit diferent, quedant-se a dormir a l'Hort d'Iglésies en l'anomenada nit del cel vestiu, separats en tres grups, dividits per edats. Aproximadament uns 130 infants de 3 a 12 anys van estar acompanyats de tots els monitors en una nit plena de jocs i activitats a la fresca. Els nens i nenes van arribar al voltant de les 8 entre motxilles ben equipades amb sacs de dormir, màrfegues, coixins i tot el necessari per passar una nit al campament. En arribar van desfer els seus sacs i van preparar les zones on havien de passar la nit. Els més petits del casal van dormir a les dins de les instal·lacions de l'Hort d'Iglésies, mentre que els infants de primer i de segon van habilitar la zona de l'embalat per passar la nit i, d'altra banda, els més grandets van fer bivac a la gespa de l'exterior de l'Hort. Un cop habilitades les zones de descans, tots els membres del casal van gaudir d'un sopar de carmanyola i van començar les seves activitats. Ara, encara en les dues setmanes finals d'aquest campus que tant èxit ha aconseguit amb un munt d'activitats relacionades amb el màgic món de Disney, la temàtica sobre la que gira enguany tot el campus, per finalitzar el proper dijous dia 31 amb un gran sopar final a l'Hort d'Iglésies per acomodar-se d'aquesta edició. En l'edició d'enguany, el cel vestiu ha vist incrementada la seva participació respecte a l'any passat, aconseguint unes xifres de més de 100 nens i nenes de mitjana per setmana.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.
9:41 minuts, seguim a Carrer Major, el programa que fem 7 emissores al Camp de Tarragona en col·laboració a la xarxa de comunicació local. I aquest dilluns 20 d'agost destaquem que un home ha intentat atacar els agents de Mossos d'Esquadra que hi havia a la comissaria de Cornellà amb una arma blanca. Els fets han succeït poc abans de les 6 de la matinada i han abatut l'agressor. Segons expliquen els Mossos, l'agressor hauria cridat a les grans. Sant Magí acaba a Tarragona amb una gran participació i després de no poder-se celebrar l'any passat. I el Reus va perdre contra les Palmes per 2-0 i el Nàstic de Tarragona comença la temporada aquest dilluns. Durant les pròximes hores tenim això, però també tenim molt més. Toni Mateos, què més tenim?
Doncs tenim molta cosa per repartir. A Carrer Major hem parlat fa una estoneta amb la secretària d'Organització de Comissions Obreres i ara marxarem a ritme de mambo a revisar les notícies més properes. A la segona hora parlarem de la campanya de l'Avellana al camp, de bàsquet amb el jugador Pol Figueres, de balls populars i anirem al Club Marítim d'Altafulla. I a la darrera hora, de 11 a 12, anirem a la bonica població de Rojals, gaudirem del Nomad Festival, de la Diada Castellera de Sant Magí i tancarem parlant de la cervesa. Tu què ets, Marina, de cervesa o de xampú?
Jo sóc més de xampú. De fet, no bevia cervesa fins gairebé fa un any.
M'ho imaginava. Això és pecat mortal.
Sí, sí, sí.
El xampú és pecat mortal.
Ja m'ho diuen, ja m'ho diuen. Moltes gràcies, Toni.
Fins ara.
Fem un breu repàs de les principals notícies del dia. Tornem a saludar els nostres companys d'informatius, Carol Cubota i Arnau Martínez. Els Mossos identifiquen 14 individus que arrencaven símbols sobiranistes.
Els Mossos d'Esquadra han identificat 14 individus que retiraven símbols sobiranistes en diversos municipis de les Terres de l'Ebre. Els Mossos els van localitzar la matinada de divendres. Estaven dins de 3 vehicles a Móra la Nova i a Tivissa amb mapes i eines de tall per arrencar llaços grocs i estelades. Els responsables s'enfronten ara a sancions per danys al domini públic i, segons confirma Interior, poden iniciar-se accions per presumptes infraccions greus de la llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana, que sanciona aquestes accions amb multes que van des dels 601 euros als 30.000 euros.
Per als amants de l'aigua, aquest Sant Roc 2018 a l'Hospitalet de l'Infant hi havia diverses activitats.
Doncs es podia escollir entre dues propostes, la sortida de la milla nàutica i també la travessia al Port Nadal. Ens expliquen des de Ràdio L'Hospitalet.
Bon dia. Com bé deies, per als més esportistes vam comptar amb dues propostes. En primer lloc, la milla nàutica. La sortida va ser a les 11 del matí i va comptar amb una seixantena de participants. El punt d'arribada d'aquesta prova, que és el cinquè any consecutiu que es realitza, era el Port Esportiu. Escoltim ara la Cristina Borràs, regidora d'Esports.
És un dels actes, diguéssim, que ja està superconsolidat a les festes majors de Sant Roc i bueno, l'èxit cada any també es nota amb la participació i bueno, pues, cada any també s'ha anat mirant de fer alguna modificació perquè sempre es va trobant amb algun problemeta i jo crec que enguany ha funcionat molt bé, tant amb horari com amb la qualitat de la platja, amb la calmada que estava i tot, i bueno, pues, ens hem de felicitar i que continuï molts anys més la milla urbana i la milla urbana per tota la milla nàutica i la travessa al port.
L'altra opció esportiva va ser la ja consolidada travessia al Port Nedant, activitat que organitza el Club Nàutic L'Hospitalet Vandellòs amb el suport de l'àrea d'esports de l'Ajuntament. Aquesta va comptar amb una setantena de participants procedents de diversos llocs, com Salou, Reus o fins i tot altres destinacions més llunyanes com la Xina.
L'espai Dans Clars es converteix en un club de jazz gràcies al cicle Altafujàs.
Després d'ajornar l'actuació del saxofonista Ivan Saez el passat 9 d'agost per les previsions meteorològiques, aquest cap de setmana sí que s'ha completat la doble sessió de jazz al municipi del Baix Gaià. Marc Pérez, Altafulla Ràdio, bon dia.
Bon dia. L'entitat All Jazz, a través del cicle estable de concerts l'Altafujàs, ha preparat un agost farcit de música jazz. A banda del FestiJazz, que va organitzar a principis de mes, l'entitat ha dut a terme dues sessions jazzístiques més aquest cap de setmana. Per primera vegada, l'Altafujàs ha convertit l'espai Dans Clars d'Altafulla en un club de jazz amb les actuacions de Canan Foster i Arnedo Trio i la percussionista Tina Raymond, en Jorge Castañeda al piano i Darío Guibert al contrabaix. Precisament, Guibert ens ha parlat de l'experiència Altafulla.
Ha sido una experiencia increíble. Hemos conducido durante 1000 kilómetros desde Ferrol y hemos aterrizado en este pueblo idílico. Hemos hecho un concierto súper a gusto, rodeado de gente que les encanta la música en directo y nada, toda una experiencia, repetiría sin ninguna duda.
Pel que fa al concert del FestiJazz programat pel passat 9 d'agost i que va haver d'aplaçar-se per les fortes pluges, l'organització vol recordar que es farà el 9 de setembre a les 9 del vespre a l'exterior de l'Era del Senyor.
Nou i 46 minuts. Moment de fer un breu repàs a les principals portades dels diaris del Camp de Tarragona. El Diari de Tarragona titula que els ajuntaments redueixen un terç la seva deuda bancària. Afegeix que els municipis tarragonins han amortitzat un 34% dels seus crèdits en 5 anys. Actualment deuen 682 milions, quan el 2013 eren 1.034. A més, el Creixell, l'Ametlla de Mar i Reus són els més endeutats. La foto de portada és per la processó de Sant Magí i l'acompanya el text Sant Magí s'acomiada de forma gran. Per la seva banda, el diari Més explica que l'Institut Martí Franquès instal·larà barracons per la manca d'aules. Assegura que l'exdirector de centres públics reconeixia en un informe al juny que la ràtio era molt alta a tots els nivells en aquest institut tarragoní. La foto de portada també és per la processó de Sant Magí i l'acompanya el text La professió i el lluïment del seguici clouen la festa. Nou i 47 minuts, moment d'escoltar el Mambo i saber què passa culturalment al nostre territori. La 21a Fira d'Artesans d'Altafulla assoleix rècord de visitants dijous i dissabte.
Doncs així és, Marina, la 21a Fira d'Artesans de la qual hem parlat. Durant les últimes setmanes ha tornat a ser un èxit absolut. Ni la pluja de divendres, que va obligar a aplaçar els concerts de dissabte, ha pogut arruïnar una festa en la qual finalment s'ha pogut commemorar els 20 anys de l'esdeveniment amb un acte d'agraïment a totes les entitats col·laboradores, en el qual també s'ha realitzat un minut de silenci per les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Pel que fa a la xifra de visitants, s'ha mantingut la línia de les darreres edicions acollint entre 35.000 i 40.000 visitants. Diego Espano, coordinador de la Fira d'Artesans, ha reconegut que la valoració és molt positiva i que tant dijous com dissabte es va aconseguir rècord de visitants.
A ver, la valoración al momento es más que positiva. Si tenemos en cuenta que con los temporales que hubo el viernes, Reus inundado, Tarragona inundado, y la gente venía igual aquí a cenar y habían 300, 400 personas cenando, el jueves creo que fue jueves récord, sábado fue récord seguro, y hoy al ser domingo y mirar, está todo lleno y la gente caminando y la gente disfrutando, realmente te da ganas de decir que el trabajo que llevamos haciendo todo el grupo durante un año es un orgullo, porque es increíble, ¿vale?, ver esto así.
Espano també ha parlat de la pluja de divendres i ha dit que enguany ni la pluja ha frenat la Fira d'Artesans, perquè entre 300 i 400 persones estaven sopant tot i les inclemències de la meteorologia.
Yo pienso que esta vez sí, ni la lluvia la frenó, ¿vale? Las cifras son cifras y nada más, pero realmente de corazón pienso que ni la lluvia nos pudo frenar este año. Con lluvia y todo, el patio comida estaba lleno, ¿qué más podemos pedir, no?
Per la seva part, els paradistes també han quedat satisfets pel gran nombre d'usuaris que han visitat la fira, la tradició de la mateixa i el tipus de parades que s'hi donen cita i en les quals predomina l'autèntica artesania.
Taco és que el producte que hi ha és artesà i molt bo, de bona qualitat. No hi ha bisuteria dolenta, no hi ha, com es diu això, còpies de compra i venda, sinó tot és molt bo.
Bé, suposo que ja t'ho han comentat, de que el dijous molt bé, divendres, com que va ploure, ens vam reunir tots els artesans i vam decidir que no obríem perquè el pronòstic era de que tota la tarda plouria, i bé, i ahir vam obrir moltes ganes i la veritat és que hi va haver molta afluència de públic, suposo que es van ajuntar el públic que no va poder venir divendres, es va ajuntar amb el de dissabte, i avui també estem amb molta gent.
Ara el col·lectiu d'artesans s'agafarà una setmana de descans merescut i després començarà a preparar la 22a edició d'una fira d'artesans que enguany ha tornat a demostrar que és una de les fires més importants de Catalunya.
El Museu de la Vida Rural ha acollit aquest dijous la primera sessió d'un curs d'iniciació a l'ornitologia i l'observació d'ocells que ha promogut el naturalista esplugui Pitu Amigó. Alba Nebot, ara suposo que ja ets experta en ocells.
Jo ara ja te'ls podria anomenar tots només de veure'ls volar a quilòmetres de distància. Què et sembla?
Em sembla perfecte. A veure, explica'ns en què ha consistit
aquest curs. Parlem d'aquesta activitat que compta amb la participació d'una desena de persones i que es divideix en tres jornades. En la primera trobada, que va ser el passat dijous, es va fer una breu introducció teòrica i els participants van poder fer una primera pràctica per observar ocells amb binocles. Les dues properes sessions van ser el divendres i el dissabte per la tarda, que van consistir en una sortida pràctica. El divendres, al voltant de l'Espluga, mentre que el dissabte, els participants es van desplaçar fins a l'estany d'Ivars. En Pitu Amigó explicava els objectius d'aquest curs.
Introduir a la gent al món dels ocells, perquè aprenguin a reconèixer els ocells del nostre entorn, i sobretot donar... clar, amb les poques hores que fem no pots arribar a un nivell d'expert, evidentment, però el més important és donar recursos a la gent, doncs, de saber on trobar la informació, com fer servir la informació per endinsar-se en aquest món si els interessa.
Amb tot plegat, el curs va donar als assistents les claus bàsiques per reconèixer els diferents ocells del territori i també per facilitar recursos perquè els interessats puguin buscar més informació al voltant de les aus i endinsar-se en el món de l'observació. Aquesta primera iniciativa va estar adreçada a un públic jove i adult, però Pitu Amigó ha exposat que aquest hivern potser es plantegen un altre cop les activitats, però pensades per infants.
Finalitza l'exposició Raimon Panikkar a la Biblioteca de l'Hospitalet de l'Infant amb motiu del centenari del naixement del filòsof i teòleg Raimon Panikkar. La Biblioteca del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet va acollir aquests dies una exposició sobre la seva obra. Ariadna de la Calle, vas poder anar-la a veure?
Doncs sí, va ser espectacular. Es tracta d'una exposició itinerant que s'ha exposat a diferents espais culturals del país i que consta de 7 lones que recullen l'essencial de la vida i el pensament de Panikkar, posant especial èmfasi en temes com l'interculturalitat, la diversitat lingüística i la força de la paraula. Raymond Panikkar va ser una figura de rellevància mundial en el diàleg entre les cultures i religions i en la cerca d'alternatives als reptes al món contemporani. Nascut a Barcelona el 1918, en una família indocatalana va sentir-se alhora fill de l'Orient i d'Occident. Autor d'una vuitantena d'obres escrites en 6 llengües, va desplegar una intensa activitat com a conferenciant i professor a multitud d'universitats. L'exposició s'ha pogut visitar fins avui 20 d'agost a l'horari habitual de la biblioteca.
I acabem aquesta ronda cultural a la Selva del Camp, on el temps sembla que va respectar l'actuació de Gerard Domènech i Edu Méndez a l'ermita de Sant Pere. Va ser així, Toni Mateos?
Doncs sí, Marina. Els clowns més divertits van jugar amb el públic i van fer gaudir a la gent que es va acostar dissabte a la nit per gaudir del meravellós paratge que és l'ermita de Sant Pere per celebrar la 6ª nit de la fresca organitzada pels amics d'aquesta ermita salvatana. Amb un objectiu de passar la millor nit possible i gaudir de l'estiu, salvatans i salvatanes i amics que viuen fora van pujar un any més a l'ermita per gaudir d'un magnífic sopar de càtering sota els estels, on m'han dit que el fricandó estava espectacular. I després gaudir i riure amb aquest parell de genis de l'humor del Camp de Tarragona i el seu espectacle SAC, Servei d'Assistència Ciutadana, on ajudar la ciutadania no és el seu fort. El que sí que van aconseguir és riure i complicitat del nombrós públic, més de 200 persones, que hi van pujar un altre any en aquest exitós sopar que ja s'ha consolidat com un clàssic a les nits salvatanes estiuenques.
L'estiu sona al carrer Major.
I sentim aquesta música perquè és moment que la nostra companya Alba Nebot ens faci una recomanació cultural. Alba, què ens portes avui?
Avui aquest que estem escoltant de fons és Silvio Álvarez, que farà concert avui a Reus a la Biblioteca Pere Anguera. El jove cantautor presenta aquest vespre el seu nou disc, que encara es troba en fase de gravació, així que tot el que sentim són primícies del que serà el seu proper disc. El concert és a 6:45 de la tarda i encaixa en el cicle de concert Biblioteques Chill Out amb els nostres músics. Doncs, aquesta cançó, Marina, es diu Llops.
Doncs amb aquesta cançó Llops i aquesta petita prèvia al concert d'avui de Reus, fem una petita pausa i tornem amb moltes més coses.
Caminant perduts per un gran bosc, un llarg viatge fins al teu cor. Com equipatge, un bon record.